Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol es nega a donar ajuda militar als Estats Units i restringeix l'ús de les bases militars de Rota i Morón a les províncies de Cádiz i Sevilla perquè l'atac contra l'Iran, diu, vulnera el dret internacional. Margarita Robles és la ministra de Defensa.
No sabien externa que había Morón o que habían en Rota, ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo. Probablemente por eso, porque saben que desde aquí no se van a realizar, hayan tomado una decisión, que lo han tomado pues soberanamente, de irse a otras bases.
El professor de Dret Internacional de la UAB, Rafael Grassa, assegura que l'executiu de Sánchez s'hi pot negar, però qualifica l'actuació de la Moncloa de gest de cara a la galeria.
És més un element de política exterior perquè Espanya continuï sent diferent d'altres països de la Unió Europea respecte als temes d'Orient Mitjà i, en concret, del suport a Estats Units, que un tema amb enorme importància de seguretat.
Tot i que l'espai aeri està tancat, fons del Ministeri d'Exteriors informen que treballen per evacuar els milers d'espanyols atrapats als països de la regió. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
El conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà s'estén més enllà de l'Iran i els països del Golf i arriba també al Líban. L'exèrcit israelià bombardeja la televisió estatal iraniana a Teheran i també ataca Beirut en represàlia per l'atac de Hezbollah. Teheran ataca bases militars nord-americanes i instal·lacions energètiques a la regió i assegura que ha tancat l'estret d'Hormuz, cosa que Washington ha negat. A hores d'ara hi ha atacs en marxa procedents de l'Iran contra Riad, la capital de l'Aràbia Saudita.
La patronal catalana insta Salvador Illa a negociar els pressupostos amb Junts si no se'n surt amb Esquerra, malgrat que asseguren que no comparteixen gran part dels nous comptes. Foment del Treball s'ha sumat a pressionar els republicans per aprovar-los, mentre que els de Puigdemont hi han presentat una esmena a la totalitat. Esquerra insisteix al govern que no n'hi ha prou amb bones paraules.
La jutgessa que investiga l'accident de Damut a Còrdoba autoritza que aquest dijous s'estregui i s'analitzi el contingut de les caixes negres dels trens accidentats, que van deixar 46 víctimes mortals. També les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat a l'interior del tren Irio.
Un doble trapezi, un número de corda aèria i un altre d'equilibrisme són els guanyadors del Premi Elefant d'Or del Festival Internacional del Circ de Girona. Els guardons s'han entregat aquest dilluns en una gala amb 75 artistes de 16 països que han desfilat per la gran carpa instal·lada al Camp de Mart de la Devesa. El ministre de Transports obre la porta a elevar el traçat de la R1 en alguns punts del Maresme per protegir-la del mar i dels temporals.
Òscar Puente reconeix que altres solucions, com allunyar les vies de la costa o soterrar-les, tindrien un cost desorbitat.
¿Es fácil trasladar la R1? No, si no probablemente se hubiera hecho. A lo mejor tenemos que elevar alguno de sus puntos, tenemos que optar por un trazado elevado, los condicionantes medioambientales para hacer eso hoy son muy importantes.
Puente també ha obert la porta a instaurar peatges per finançar el manteniment de les autopistes i les vies ràpides. El ministre subratlla que la xarxa arrossega un dèficit de més de 5.000 milions d'euros. Això sí, té molt clar que la decisió a què s'arribi ha de ser la mateixa per a tot arreu.
A esports, el Real Madrid ha perdut per 0-1 contra el Getafe al Bernabéu en el partit que ha tancat la jornada de Lliga. Amb aquest resultat, el Barça consolida el lideratge amb 4 punts d'avantatge sobre l'equip blanc. El Madrid també ha anunciat que Kylian Mbappé té un esquinç al genoll i, tot i que no ha concretat quant temps estarà de baixa.
El Barça ja està centrat ara en la Copa, on demà té el repte majúscul de remuntar un 4-0 contra l'Atlètic de Madrid. El davanter Robert Lewandowski serà baixa pel partit del Camp Nou per una fractura al pòmul, prop de l'ull.
Aquest dilluns s'ha acabat el termini perquè els precandidats a la presidència del Barça lliuressin les firmes necessàries per passar el tall. A falta de la validació de les firmes, ho haurien aconseguit Joan Laporta, Víctor Font i Marc Síria.
La Lliga de Futbol Professional assegura que investigarà el suposat cas de racisme a l'Elx espanyol d'aquest diumenge, en què el davanter de l'Elx, Rafa Mir, hauria proferit comentaris racistes contra el defensa de l'Espanyol, Omar El Hilali.
I el porter i capità del Barça d'hoquei patins, Sergi Fernández, de 41 anys, deixarà l'equip el mes de juny, després de 7 temporades com a blaugrana.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ministra de Sanitat, Mònica García.
Hemos demostrado en el Congreso, con esas 52 leyes que hemos aprobado, cómo las políticas progresistas funcionan.
Josep Sánchez Llibre, què tal?
Ho dic amb el màxim respecte, amb la màxima consideració, amb la màxima complicitat, però avui hi ha un sentiment de que aquí sempre paguem els mateixos, els empresaris.
President Joan Laporta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Víctor Font és un mestre Tites.
No vull entrar a personalitzar. La pregunta ja respon sola.
Víctor Font, bon dia. S'ha sentit al·ludit.
Prefereixo que se'n pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Doncs va, que tornem a ser aquí, una de la matinada i 7 minuts, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, que ja ha marcat en aquesta segona hora de programa en Joan, des de Lleida. Bona nit.
Hola.
Hola, què tal, Joan?
Hola, bona nit. Ai, gràcies. Mira, jo volia fer dues preguntes.
Ah, de Ripoll, Joan de Ripoll, que he dit Lleida. Sí. Disculpa, que
no
ho teníem malament.
Res.
Digues.
La primera és... com es pot conviure la sexualitat amb antidepressius, que és un problema.
Sí.
I llavors l'altre, que és com es pot conviure la sexualitat sense parella, que també és un altre problema.
Són dues preguntes molt diferents, eh?
Sí. Però importants.
Potser aquí haurem de buscar un expert, eh? No sé si algun oient això ens ho sabrà contestar.
Però mira, és una cosa que és important,
sí.
I que és una realitat.
I tant, molt bé. Doncs, Joan, a veure si algú ens ajuda, si no buscarem nosaltres ajuda.
Agraït, eh?
Moltes gràcies, Joan.
Una abraçada.
Bona nit. En Joan de Ripoll, ens hem confós perquè jo tenia un missatge pendent que ens ha deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, en Joan, aquest sí, de Lleida, que ens deia, he llegit que la NASA vol enviar properament una missió tripulada a la Lluna. Pregunto, diu en Joan, des de 1969 fins ara no hi ha hagut cap altra missió a la Lluna? I la segona pregunta, quants dies tardaran a arribar a la Lluna? Tot això és el que ens deia en Joan en un missatge de WhatsApp. Ara ens truca la Maria Teresa des de Valldoreix. Bona nit, Maria Teresa.
Hola, bona nit. Mira, la crema de Sant Josep ja és una tradició que es menjava ja per Sant Josep al segle XIV, eh? I s'acompanyava amb un pa dolç, que ara són els que es menja amb melindros.
Els melindros, sí, senyora.
Sí, però també hi ha una altra teoria, que no sé què es diu, que la túnica de Sant Josep és groga. Bueno, normalment el pinten amb una túnica groga i morada tirant a marrón, que és la crema que és groga, i després quan es crema per sobre queda morada.
Clar.
Bueno, és el que diuen, no? Però ja és el postre més antic de la cuina catalana, que s'ha estès per tot el món i es fa servir ara també en molta pastisseria. I després també la pressió sanguínea és més alta, amb el braç que es fa servir més. Normalment la gent és dretana, doncs en el braç dret és més alta que amb l'esquerra. I la gent que és esquerrana, pues s'ha de prendre la pressió amb, amb el braç dret. És recomanable prendre la pressió amb el braç que no s'utilitza tant.
Ah, per això l'oient anterior deia que li va demanar a la doctora que ho fes servir amb, amb l'altre braç, amb l'esquerra.
Si ell és dretà, si ell és dretà, hi ha un 15% de persones esquerranes, saps? Però si la diferència és molta d'un braç a l'altre, llavors s'ha de consultar el metge perquè pot tenir alguna afecció del cor o dels pulmons o del sistema respiratori que hi va tot. O sigui, hi ha la circulació primària, que és quan el cor bombeja la sang i l'envia per totes les artèries i les venes. Hi ha la circulació secundària, que és quan la sang va als pulmons i als bronquis i agafa tot l'oxigen i el transporta per tot el cos. M'entens?
Sí, senyora, molt bé.
És això, doncs.
Molt bé.
O sigui, se sol tenir més amb la pressió més alta amb el braç que més s'utilitza.
Que més es fa servir. Per tant, si jo sóc dretana, m'hauria de prendre la pressió a l'esquerra. No?
Sí, per això els metges recomanen que es prengui la pressió en el braç que no s'utilitza tant. Perquè en l'altre braç van més carregades les artèries.
Clar. Molt bé, Maria Teresa, doncs moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit.
Adéu.
En Juanjo, des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit.
Bona nit. Mira, que ahir la notícia de la ràdio, que vaig sempre els dies engegat, que van dir que ahir es començaria a pujar un aeri la gent a Montjuïc. I aquest aeri no, que no sigui aquell que va del port de Sant Jaume i Sant Sebastià, perquè d'aeri no coneixem més d'aeri. El Corací també va estar ahir actiu, que també va començar a funcionar. És el funicular que hi ha des del paral·lel, allà del cine, aquell que va ser tan famós allò del Cinerama, hasta Miramar.
Sí, n'hi ha un que està ara mateix en obres, que no funciona. Ho dic perquè l'altre dia agafen el metro, sentia que ho deia, que encara no funciona.
No, el de Sant Cusat de la línia 3,
sí,
soterrat, aquell que puja des d'allí, del Cinerama, hasta dalt,
al castell.
A Miramar.
A Miramar.
A Miramar, que des d'allà llavors pujava l'altre, que era d'un bagussol, fins al castell.
Sí.
Però aquest el van treure no sé quin any. Però amb aquest jo t'ho dic perquè jo vaig estar baixant molt,
sí,
perquè 16 anys que em vaig operar allà al carrer Vila-Vila de la Vista.
Ja.
Però hem fet tapat. Però aquest aeri que jo va dir ahir la ràdio, ara, a dalt el que hi ha és de Miramar, a dalt el castell és telecabines.
Telecabines, no, sí, ja sé quin és, sí.
Però no a Eri.
Per tant, hem d'averiguar què és això de l'Eri de Montjuïc, quin és el que...
Això mateix.
Molt bé.
Exactament.
Això mateix.
Si hi ha algú que m'ho digui per la ràdio.
D'acord, perfecte. Vale. A veure si ho trobem. Gràcies, Juanjo.
Vale. Adéu, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Va, que d'aquí 2 minuts arribarem a 1:15 de la matinada. Jo crec que ha arribat el moment de conèixer els nostres pròxims protagonistes d'aquest espai que li diem sempre les nits de dilluns a dimarts i que cada mes canvien de protagonistes, tercera generació.
Tercera generació.
Què s'han de dir? L'Anna, una àvia de 90 anys, i dos dels seus 9 nets, en Nil, de 26, i la Laia, que en té 23. Hem quedat a casa l'àvia, al barri de Rocafonda, de Mataró, en un pis ple de records del passat, perquè l'Anna té parets per tots els de casa, pels seus premis de quan feia maratons i curses de muntanya, i de moments al present, perquè en aquesta família no es perden la possibilitat de fer una celebració. Els nets estan orgullosos de la seva àvia de 90 anys.
És molt trempada. És un esportista de cap a peus, que sempre li ha agradat molt l'esport, la muntanya...
És la iaia perfecta. Sempre vol saber tot dels nets, sempre està disposada a tot i molt orgullosa de la vida que ha creat.
I l'àvia no estalvia cap bona paraula quan parla dels seus nets.
Oh, els meus nets són una preciositat. Me'ls estimo molt. El que passa que no els podem veure gaire perquè tots treballen. Ara, abans sí que venien a dinar un dia a la setmana, però és que ara ja no puc. Ara ja no puc. Però ens veiem. Per mi són perfectes. Són carinyosos, treballadors, són deportistes. No puc demanar més.
A veure, Laia i Nil, en realitat, qui és que està més ocupada?
No, és que l'ocupada és ella. Jo li envio un missatge per WhatsApp i em diu aquesta setmana només puc a l'inici de divendres a la tarda. Llavors, això crec que sol passar al revés. Però en el nostre cas, jo diria que no ens veiem perquè fa moltes coses.
Anna, sí, fa moltes coses, l'Anna?
Sí, faig coses. Toco l'ukulele, canto el gospel, vaig al gimnàs, com puc, ara estic una mica lesionada, però vaig al gimnàs, caminar també com puc, i ensenyo català aquí a Rocafonda, parlant, ensenyo català a tota aquesta gent que venen de fora. Sí, ja fa molts anys que ho faig. I, bueno, tinc amigues, també, tant surto amb les amigues, i el dissabte i el diumenge, que és el que tinc festa, llavors vaig amb els meus fills, un diumenge en dia, l'altre diumenge, el dissabte, i sí, tots em volen, però estic molt lligada. Ahir vaig sortir de casa a les 9 del matí i no vaig arribar fins a les 9 del vespre.
Ukelele, gospel, gimnàs, camina i ensenya català als veïns de Rocafonda que venen d'altres països. Aquesta dona no es cansa mai.
Sí, vinc sola.
Com pot ser possible?
Sí, vinc sola perquè... No, perquè sí, m'ho faig jo. El que passa que ara, com que vaig tenir una lesió, en retirant un moble vaig tenir una lesió a l'esquena. I ara jo només en compte fer segons què. Però bé, els meus fills venen de tant en tant i em fan una repassada. Sí, això sí.
Viu sola i com és el seu dia a dia?
Sola, molt bé, molt feliç, ningú em controla, em vigilen, però faig el que no la gana. Sí, perquè ja dic, ahir vaig estar tot el dia fora, que vaig estar en una festa que vam fer a l'Ajuntament de Mataró, també, i cantant la gospel també em fa molta il·lusió, i ara dimecres que ve també tinc amb el de l'Ukelele, anem a una escola també a fer una trobada amb la canalla, sí. Sí, no, estic bé sola, perquè faig el que em dóna la gana. No ho havia fet mai a la meva vida.
I ara, o sigui, possiblement fa ella més el que li dóna la gana que a vosaltres?
Sí, no, per això.
Sí? Totalment. Però jo aspiro a poder fer el que em doni la gana en algun moment, seguint els seus passos una mica.
12 hores fora de casa, com si res, l'Anna. Però no us penseu que va de porta a porta, eh? No. Que ella, amb l'autobús, arriba a tot arreu.
Jo vaig molt amb l'autobús, ara, molt amb l'autobús, perquè és que jo també tenia cotxe a la meva joventut, però ara vaig molt amb l'autobús amunt i avall. I com que vaig amb el bastó, tothom s'aixeca.
A vegades jo veig escenes que la gent no s'aixeca i has de dir, hola, pots aixecar-te que entra una noia embarassada o una senyora gran? Hi ha gent que no s'aixeca, eh?
No, però la coneixen i s'aixequen. I, bueno, també puc anar dret, però fa poc caure, eh?
Ja no cal preguntar que va pel carrer sense bastó ni camina amb bastó.
Perquè el meu fill em va dir, mama, si caus, si no vas amb bastó, si caus, et vindrem a cuidar. I ara sí, ara vaig amb bastó. Potser vaig una mica més segura, eh? Però ara, eh? Fa 3 mesos, eh? Des que vaig tenir aquesta lesió. Però no, bé. I tinc... Les meves amigues totes tenen 80 anys i comencen a tenir coses com jo ara, jo ara, 90, començo a tenir les coses que elles tenen a 75-80 anys.
Però segur que no fan l'esport que ha fet vostè?
No, perquè he fet molt d'esport.
És la més gran del grup i la que està millor, segurament.
Sí, estic millor. Sí, més bé que les que són més joves que jo.
De l'esport i de muntanya ja en parlarem al pròxim capítol i us en fareu creus. De fet, l'Anna no ha deixat mai de cuidar-se. Es lleva molt d'hora i per això a vegades s'adorm abans que acabi la nit dels ignorants, però no li tindrem en compte i assegura que als seus 90 anys encara és una dona presumida.
Soc presumida, eh? Soc presumida, sí. I, esclar, de tant en tant vaig a algun lloc, els meus fills em controlen el de la caixa, per si no m'equivoqui, eh? Però si hi ha alguna cosa que no vull que sàpiguen, doncs, amb els cèntims... amb els cèntims ho faig a la meva manera i ningú s'entén el que faig.
Ara ja potser no tant, perquè ho acaba d'explicar per la ràdio, saps? És a dir que fins a cert punt a mi que econòmicament no em controlin tant tampoc, eh?
No, perquè no, però no em deixen fer el que, perquè ja saben que faig el que amb el mòbil, és el meu amic, és clar. Ho faig tot el que puc amb el mòbil i bé, i a la nit, doncs... El que passa, que, esclar, si em llevo a les 7 del matí...
Com va tant d'hora?
Sí, perquè m'haig d'arreglar poquet a poquet, arreglar, i surto a les 9, que vaig amb els llocs, i al vespre, sí que t'escolto, però com és a la 1, m'adormo.
Passa res, no li tindré en compte, no pateixi.
I tinc preguntes, per fer. Sí, tinc preguntes per fer. Però, esclar, a vegades... Ara no... Mira, m'adormo tota la nit amb el d'allò a l'orella, que vull portar al metge a veure si és bo. Dormir amb el d'allò a l'orella. No em casco. Bueno, res, vull preguntar-ho, eh? Perquè si de vegades em desperto, si ets anant al lavabo, doncs em torno a posar d'allò i sí, escolto.
Anna, avui t'has adormit també o encara ets ben desperta? Doncs la setmana que ve noves aventures de l'Anna i els seus nets. Una de la matinada de 21 minuts, al 93207474 ens truca en Pep des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Un dia més. Bona nit.
Bona nit.
Mira, dues respostes.
Vinga.
Jo penso que se m'oblidi. Escolta'm una altra cançoneta d'aquestes que m'encanta dir, em porta bon record.
Sí, endavant.
Sí. Una de Miguel Ríos que es diu En el Parque.
Oh, m'encanta.
Sí, se la coneixes,
però aquesta
no és que sigui massa coneguda, eh?
No, però és que jo sóc bastant fan d'aquest home, eh? No ho sembla, però ho sóc. Sí. I en el parc també és molt bonica.
En els meus temps havia estat aquí a Barcelona, als concerts, he estat a Madrid, he estat a Sevilla, quan feia el Rock en el Ríos, el Rock en el Ruedo...
Sí.
Bueno...
També ets del club, ho veig, ets del club,
sí,
també.
Sí. Tinc dues camisetes firmades per ell.
Oh.
I jo havia conegut amb en Miguel Ríos en persona, que jo treballava en un hotel abans, i havia estat en aquell hotel allotjat. Era un tio supercampechado.
Sí.
Bueno, és.
Sí. Sí. Molt bé, doncs apuntada, vinga.
Vinga, escolta, dues respostes. Una sobre els colors dels taxis.
Sí.
Ara vam dir perquè eren blancs i negres i
grocs. I grocs, sí.
I segons tinc entès, això ho vaig sentir perquè van dir dos ignorants una nit, ho van comentar-ho, que és és dedicat a les abelles, grogues i negres, perquè les abelles són molt treballadores i es veu que es van reunir i van dir el color aquest, groc i negre, recordo les abelles que són treballadores, com els taxis.
Com els taxis, molt bé. Ah, d'aquesta no la sabia.
L'altra resposta és sobre això de les banyes.
Sí.
Jo tinc entès que els vikingos, que portaven aquells cascos amb les banyes, quan estaven a dintre, amb una casa que no era la seva,
sí,
i no hi havia portes, deixaven el casco enfront de la porta. I sabien que ja no podien entrar perquè estava ocupada i estava amb una dona que no era la seva.
Ah, d'acord. I aleshores, clar, posar banyes és perquè estaven els cascos amb les banyes fora.
Això.
Molt bé.
I després vull parlar de les vides d'aquestes intel·ligents.
Sí, que ha preguntat un oient també, sí.
Sí, ja sabeu que jo soc una persona invident, soc cega.
Sí.
Jo no les tinc, perquè no em motiven. Mira, l'altre dia em vaig gastar 300 euros en un cotxe d'escalèctric i aquestes vides valen 400 euros. No us diré la marca, perquè n'hi ha diverses marques, no?
Uh-huh.
Aquí, Barcelona, si aquestes senyors les volen aprovar, les deixen anar a provar a Passeig de Gràcia, hi ha un lloc, i dintre el Corte Inglés també, que te les deixen provar. Que vagi al Corte Inglés, pregunti, escolti'm, aquestes eres intel·ligents i tal, i ja us diran. La marca és molt famosa, molt pija,
sí,
les que conec jo, però bueno, això és una aplicació que has de portar en el mòbil. Aquesta gent invident que com aquest nano que és cantant de Manresa, segur que té més idea que jo.
Sí.
Ja? Bueno, sí. Ja us trucarà un rato, però bueno.
Aquest,
és una aplicació que l'has de portar amb el mòbil.
El mòbil.
Sense el mòbil no funcionen. Ja. Vale? I tu les portes posades i li vas dient digue'm què veus davant meu. No, això que ha dit dels obstacles i tal, i això encara no sé si les estan provant o si existeixen. Però aquestes que hi ha és... Ara, per exemple, jo trec el mòbil i tinc una aplicació i li dic, fes-me una foto a la persona que veus al meu davant. I em fa la foto i m'escriu el que veu, com és la persona, el color que porta la roba i tot això. Però tinc que treure el mòbil i demanar-li permís a la persona i tinc que la molèstia de treure'm el mòbil. Ah. Això no, això és directament. Li dius, amb les ulleres que les portes posades, li dius, escolta'm, fes-me una foto del que veus. I t'ho diu. I això també agafa les trucades, tens la ràdio posat, tens una agenda també incluïda tot, però això és tot a través del mòbil. Uh-huh. Les ulleres no serveixen sense el mòbil.
Sense el mòbil no funciona, d'acord. Molt bé, ja sabem alguna cosa més i que ho pot anar a provar en aquests dos llocs que has dit.
Sí, d'acord.
Perfecte. Jo
no m'agrada perquè, a veure, aquests manguis que agafen el que no és seu, esclar, jo vaig pel carrer amb aquestes ulleres i me les agafa, busca qui te les ha agafat.
Ja, sí. No pots
això estar... no et motiva massa,
ja ho entenc, sí.
A mi el que em diria bé, per exemple, quan jo vaig sol al supermercat, que em trobo, que em passen ja 50 persones a davant meu i jo m'he d'estar esperant perquè m'atenguin, doncs bueno, em diria bé que em diguessin, mira, això que tens aquí davant són cebes, mira, això que tens aquí... Però és clar, si jo no li dic, en vez de treure el mòbil i fer la foto i m'ho diria el mòbil igual, que és el que estic fent més o menys ara... Amb les ulleres és més directe i és més dissimulat.
Ja. Perfecte. Molt bé, Pep.
A veure si surt alguna persona que les utilitza.
A veure, que pot explicar. Sí, senyor. Molt bé. Gràcies, Pep. Que vagi molt bé. Bona nit.
Adéu.
I que demanàvem abans, quan hem començat, una versió de l'Albano, del Santa Lucía. Doncs mira...
Con questo zero. M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar ja, doncs, de cada tant en quant.
Doncs jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, si ja s'olora, ja s'olora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I això no sé si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Quan tenia només 7 o 8 anys, la Manal ja tenia clar què volia ser de gran. Guerrillera per la causa palestina. El seu pare havia mort en un bombardeig israelià quan ella només tenia 27 dies de vida. Persegueix el mateix somni, ser una persona lliure.
Aquestes terres, que eren del poble, les van confiscar totes el 2009.
Dones en lluita, amb Txell Feixes. Noves històries del món amb una mirada inèdita. La d'heroïnes anònimes que s'arrisquen per defensar drets bàsics en retrocés. Dones en lluita, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara passen 2 minuts de 2:15 de la matinada. Arriba el moment de repassar els moments més destacats de la setmana anterior. Ho fem, com sempre, amb l'Aina Grau. Bona nit.
Bona nit. La setmana passada va començar amb moltes floretes, coquetejos i menjar de cinquena gamma.
He estat mirant una reposició d'un programa que fa l'Albert Chicote, que es diu Batalla de Restaurants. El dubte que tinc és que avui parlaven molt com despreciant menjar de quinta gamma. Com que no en tinc ni idea de què vol dir això.
Menjar de quinta gamma, de cinquena gamma?
Sí, senyora.
No he sentit mai això, jo.
No, jo tampoc. Ah. En el programa d'ells, els cuiners que sortien a concurs. I com que no ho havia sentit mai a la vida, doncs aviam si hi ha algun ignorant que ho sap.
La pregunta la feia la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona. De seguida va trucar l'Enriqueta des de Ripollet i més tard al Sergi des de Barcelona per donar-hi resposta.
Tu, per exemple, quan vas a comprar, compres la marca blanca.
Uh-huh.
Doncs la marca blanca, aquesta que és més barata, més econòmica i no té la qualitat, potser pues, en comptes de portar amb unes croquetes de bacallà, 50% de bacallà, igual amb aquesta cinquena gamma, doncs porta més patata que bacallà. Llavors això vol dir que el restaurant doncs no utilitza menjar de qualitat
de tanta qualitat,
d'una categoria pues bona.
És tot el contrari que ha dit l'oient que t'ha contestat abans.
Ah, sí?
Sí. El producte de quinta gamma és un producte elaborat que serveixen normalment proveïdors a restaurants i que són d'absoluta qualitat, de qualitat tope.
És a dir, o sigui, és, no, realment completament a l'inrevés del que ens ha dit l'altre oient. Tens tota la raó.
Exacte.
Sí, són productes exclusius per restauració, per entendre'ns, o no?
Correcte. Tot el que, jo, per exemple, tinc un restaurant i tot el que nosaltres no elaborem per manca de temps i per horaris, doncs ens ho proveeixen aquests proveïdors.
Amigo.
Sí.
Aquesta pregunta del menjar de cinquena gamma no va ser l'única que va fer la Maria Rosa. També va demanar per Quevedo.
Llega al club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaban los labios y la copa como espejo.
Bé, no aquest Quevedo, pseudònim de Pedro Luis Domínguez Quevedo, sinó de Francisco Gómez de Quevedo, Villegas i Santibáñez Ceballos.
Francesc de Quevedo. M'ha vingut avui a la memòria que dura a mitjans del segle XVI-XVII, que va ser l'època d'en Quevedo.
Sí.
Havia una reina que era coixa i sembla ser que qui li deia que era coixa l'executava. I en Quevedo va fer una aposta, dient que ella, la reina, li diria que era coixa i no es podria enfadar. La frase va ser: entre el clavel i la rosa, su majestat és coja. Jo el que no sé és quina reina era.
Respon el Joan des del barri de Vallcarca, de Barcelona.
La reina coixa, anomenada Isabel de Borbón, que és la mateixa que Isabel de França, casada amb en Felip IV, era la reina coixa.
I escombrem ara una mica cap a aquesta Santa Casa de Trescat, perquè hi va haver un programa i un presentador que van triomfar la setmana passada als Ignorants.
Miri, és per fer un comentari sobre el presentador de Atrapa'm si pots.
Sí, el Llucià.
Perquè és que trobo que hi han dies que es passa molt perquè, per exemple, si hi ha algun concursant que és d'algun restaurant o algú, com sí, avui, que hi sortia un noi que era d'un restaurant.
Era un restaurant. O,
sí, i els hi demana sempre que li enviïn coses.
Com que li enviïn coses? Que li enviïn plats?
Demana, sí, demana coses de menjar.
Però ho deu fer de broma, no? O no? O potser no?
Jo no sé què dir.
Ja.
Ell representa que ho fa com en broma. Però hi han ratos, perquè el veig quasi cada dia, i hi han ratos que trobo que ho diu com molt en sèrio.
De seguida va trucar la Paquita des de Teià per dir-hi la seva.
Resulta que ara, com que ha parlat aquesta senyora que ha dit això de Llucià, jo n'estic encantada, cada dia m'ho miro, i ho fa tan bé. Dic, no en trobaria un altre que sempre en té una per dir.
Veus, escolta'm, cadascú, els gustos que els té.
Cada dia, no puc parar. I a vegades ve la nena i diu, baixa això. Dic, no, que és el que a mi m'agrada.
Clar.
No ho baixes, que no ho sentiré. Bueno, en fi, que ell ho diu tot tan bé, que això ho fa també de broma, que digui alguna cosa que li porti. Perquè l'Albert de Lot una vegada li va donar una coca, doncs perquè va voler, com si jo li volgués enviar una cosa, no sé. I ho agraeix, i ho diu tan bé tot, que jo dic, oi, aquest no me'l deixo perdre.
Llucià, què hi has de dir a tot això?
Home, a veure, jo quan demano coses perquè la gent les porti a l'Atrapa'm si pots, evidentment que sempre ho faig de broma, perquè Déu me'n guard que m'ho arribessin a portar tot, perquè ja hauria explotat directament. Ara, sí que és veritat que jo, si hi ha una cosa que em perd, és el menjar. A mi m'agrada menjar bé, i quan em parlen de restaurants i de gastronomia, doncs sempre perdo una mica l'oremus, però sempre en un sentit de broma i de respecte, no fotem. I mira, l'exemple és que en 8 temporades de l'Atrapa'm si pots, potser la gent ens ha portat 2 o 3 coses perquè han volgut. Imagina't, si en realitat és tot de la broma i tothom s'ho agafa en el sentit més de broma i de respecte possible. Jo agraeixo moltíssim que sigui debat sa, evidentment, en un programa tan mític i tan estimat com la Nit dels Ignorants, i també dono les gràcies a tota la gent que escolta la Nit dels Ignorants i que també veu a l'Atrapa'm si pots. Per tant, llarga vida a l'Atrapa'm, a la Nit dels Ignorants i a la gastronomia catalana, tu.
Xucu, xocolata bona, xucu, xocolata en pols, xucu, xocolata bona,
i acabem, com sempre, recuperant una pregunta que es va fer la setmana passada.
Algú més li passa de que després de dinar tens ganes d'una cosa dolça, d'un tallet de xocolata, d'un bombó? A mi últimament me passa això i no sé si és normal, si passa a més gent.
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
I de tot en fa un gran massa. Xucu, xocolata bona, xucu, xocolata en pols, xucu, xocolata bona, l'emprèn des de dins del llit i també qui s'hi embruta el dit i qui l'olora des de molt lluny el seu puny. Dic, xuco xocolata bona, xuco xocolata en pols. Xuco xocolata bona, xuco xocolata en pols.
Nosaltres, a veure, tampoc faríem un lleig ara, una xocolata aquí a la Diagonal de Barcelona, a la Nit dels Ignorants, molant en Llucià, tots els nostres petons, en Llucià Ferrer, perquè ja veus que aquí hi ha gent que pensa blanc i que pensa negre, i al final, en definitiva, el millor és que tu doncs hagis tret de dubtes als nostres oients. Re, va, que també tenim temps per obrir el capítol de les preguntes contestades.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla.
Doncs sí, parlarem de l'aigua com a beguda, perquè fa unes nits la Montse, des de Granollers, ens feia aquesta pregunta.
Mira, que aquest dia vaig comprar una aigua embotellada, com sempre, i se'n diu aigua San Aniol.
Sí.
I és aigua volcànica. I quan vaig a casa, dic, pues, llegeixo l'etiqueta, no?
Sí.
I diu que s'ha de mantenir la nevera, perquè és, no sé... Què li posen a les altres garrafes que no s'hagi de mantenir? Perquè jo no ho he llegit en cap més ampolla.
Que és a dir, l'ampolla diu que aquesta aigua s'ha de mantenir a la nevera.
Sí.
Doncs mira, crec que hi ha un oient que va fer una resposta, però hem volgut anar a la font original. Per tant, a l'empresa, la Clàudia Poc, de l'equip de màrqueting d'Aigua Sant Aniol, ens dona aquesta resposta.
Primer de tot s'ha d'entendre que l'aigua mineral natural, a diferència de les altres aigües, no està tractada ni desinfectada químicament, perquè de per si ja neix amb una puresa absoluta. Per tant, s'extreu i s'envasa conservant la puresa, i és per això que és molt important protegir-la de qualsevol contaminació externa un cop obrim l'ampolla. Llavors, responent al dubte d'aquesta noia, quan obrim l'ampolla, l'aigua queda exposada a qualsevol contaminació mediambiental, ja sigui per organismes que hi ha a l'aire o fins i tot la contaminació directa del consumidor, no? Si la veu directament del coll de l'ampolla. Contaminació que tenim tots a la boca, que és totalment normal. Llavors, mantenir en fred l'ampolla a la nevera serveix precisament per frenar tota aquesta evolució d'aquests microorganismes, no? I és el fred precisament el que evita que apareguin els mals gustos, els olors també desagradables, i així permet també que les propietats organolèptiques de l'aigua, tant a nivell sabor com qualitat originals, es mantinguin intactes. Bueno, tot això també és important aclarir que es tracta d'una recomanació. És a dir, no és pas un requisit dins de la regulació d'aigües minerals naturals, no és un tema pas legal a nivell d'etiqueta, però clar, a Sant Aniol posem en valor l'origen i també posem en valor la puresa i la qualitat, volem que la gent gaudeixi de la seva essència pura fins l'última gota.
Doncs mira, Montse, dubte resolt. Moltes gràcies a la Clàudia Poc, de l'equip de màrqueting d'Aigua Sant Aniol. Doncs va, encara tenim temps de fer-vos memòria d'algunes preguntes que ens heu fet aquí a la Nit dels Ignorants i que encara no han tingut resposta. Per tant, jo us les dic, per qui penseu, i demà doncs pugueu o trucar-nos al 932017474 o deixar missatge de WhatsApp al 667-220-148, perquè d'aquí una estoneta res i anirem al compte per anar a dormir. Per exemple, coses que encara no s'han respost. El Quim de Sabadell, quines propietats té la camamilla? En Pere, des de Calella, per què els jugadors de futbol escupen tant? Diu, a la resta d'esports no passa. La Maria, des de quan els capellans no poden contraure matrimoni? En Joan, des de Vallcarca, vol saber com funciona la gestió vitalícia de l'habitatge. Quan la persona no hi és, es pot recuperar el pis, demanava. En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, deia: entre la veritat i la mentida, què és el que més predomina? I en Lluís també demanava per què quan cobrem la pensió, ell pregunta, per què hem de pagar l'IRPF? Totes aquestes són preguntes que tenim encara dins d'aquell pot en què les anem acumulant, i entre vosaltres que ens truqueu, ens deixeu missatges, o l'Aina que comença a buscar per terra, mar i aire persones que ens puguin respondre, al final, com ha dit la nostra oient, que l'Oriol ha fet una bonica promoció interna del programa, boníssima, coses que passen aquí al final s'acaben solucionant. Tot té solució. Doncs vinga, a la nit dels ignorants.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart va decidir que anem a dormir amb el relat Els últims 11 dies, del llibre Morir sabent poques coses, de Joan Enric Barceló, músic, compositor i cantant, un dels integrants dels Amics de les Arts. És un llibre d'edicions del Periscopi. Tota la setmana llegim el mateix relat, que és molt llarg. En el capítol d'ahir, el metge li ha dit a la Remei, que és la nostra protagonista, que parli amb el seu marit, que està a l'hospital en coma. La Remei no creu que serveixi de molt, però li comença a explicar el que fa quan no és a l'hospital. L'últim que li ha explicat és que té el pis amb goteres, que s'ha inundat, i que està intentant trucar al de l'assegurança. Dia 4. Ahir em vaig oblidar de dir-t'ho. Qui et penses que va venir de pressa i corrents a ajudar-me a buidar la casa d'aigua i a mirar de salvar tot el que pogués? La Nuri. I encara te'n diré una altra. Qui et penses que em fa de taxi a tot arreu? Jo ja li dic que si té coses no s'amoïni, que faci la seva i que ja miraré d'espavilar. Vull dir que, si jo ja ho entenc, a ella li agrada anar cada matí un rato a l'esplai, amb les velles, ja saps, juguen a cartes o fan el bingo perquè el dia no se'ls hi allargui tant. A més, jo podria caminar fins a la parada que queda més a prop de casa i agafar el cotxe de línia, que em sembla que passa per aquí davant, i per tornar, a veure, si fos tard i em fes por o no m'hi veies amb cor, a fora sempre es veuen taxis, però no hi ha manera, tu. Dura d'arrossegar la Nori, però sort en tinc. No hi ha hagut ni un sol matí que hagi fallat des que vaig tornar a dormir a casa. El primer dia, obro la cortina de l'habitació a les 8 en punt, ai, coi, veig un cotxe aparcat just davant la porta. Dic, conxo, si sembla el de la Nori, aquest. Ràpid, vaig a buscar les dents, me les poso, agafo el telèfon, li truco i dic, Nori, ets tu la d'aquí fora? I em diu que sí. I dic, i què hi fas aquí? I em diu, oh, t'espero. I jo dic, però si no havíem pas quedat. I llavors ella, així com és, que sempre et surt però no et penses, contesta, oh, però tampoc havíem pas no quedat. Se'n va escapar el riure per primer cop després de l'accident, vull dir. Li vaig dir que entrés, que el cotxe es devia estar pelant de fred i on vas a parar. Jo encara m'havia de vestir i tota la pesca, va dir, cap problema, t'esperaré a la cuina i si et sembla bé faré una mica de cafè. La cuina estava feta un nyap. No de les pluges, eh? Parlo de fa dies endarrere, de deixar de coi. Aixugamans bruts, plats per aquí, paelles per allà. Ella, però, ni piu. Es va posar a netejar tot el que hi havia a la pica, ben alegrement, mentre feia, bueno, allò que fa, eh? Allò que lliga les cançons que va cantant i fot barreges. Boleros amb l'himne del Barça, la de l'anunci de l'estiu amb el Virolai, i poc que se sap pas cap lletra sencera. Que ve d'un tros que no té clar, fa una mica de narinai, narinai, i salta cap a un altre, com si no hagués passat res. I ja ho saps, tampoc entona, però bueno, l'altre dia al dematí a la ràdio sortia un entès que deia que ara ja no cal. Amb la Nuri, i ara aquests dies encara més, em passa que molts cops tinc la sensació, és com si ella fos la germana gran i jo la petita. Crec, em penso que no t'ho havia dit mai, això, eh? No, segur que no, perquè ja sé que contestaries tu. Tu em diries, Remei, això que dius no té solta ni volta. Per això és d'aquelles coses que em sembla que no ho havia explicat mai a ningú, de fet. mig per vergonya, mig perquè a última hora són, no sé, són pardals que dec tenir jo a dintre. Però sí, noi, ho sento una mica així. Les germanes. Ens portem només 2 anys, però tant és. Les primeres carreguem amb masses il·lusions, masses esperances. I al final massa és com els pagesos i les pluges. Massa no pot anar bé de cap manera. Suposo que hi té a veure. És tot el que els nostres pares pretenen que siguem. El que volen que fem, que vivim, que aconseguim. Tot fa zup i se'ns acaba girant en contra. I Pep, ens cau. A dins, en algun lloc, vés a saber. Un puesto ben amagat, que ja et dic jo que ni el metge amb més diplomes sap arribar-hi. Cada cop que ens equivoquem, quan els decepcionem, quan no fem el que se suposa que els hi veiem els ulls, i llavors, zup, ja està, ja és massa tard. Allò cau. Cau i de mica en mica va fent pòsit. M'entens el sentit de la paraula? Per això les germanes grans som sempre tan porugues i sorrudes sovint, amb aquesta tristor que mai podem acabar de... És a sota l'aire. Ho tenim a dins, per aquí entre els pulmons, crec. I gelos no són. És el que et dic, és el pòsit que es va acumulant. Per això quan un dia venen magres, no ens en sabem sortir. Magres no com ara, eh? Per qualsevol cosa, vull dir. Les germanes grans ens neguem en un got d'aigua. Estic convençuda que la Nuri té el mateix sentiment, però no ho diu per no ofendre'm. I que si ara li preguntessis a la mama, al Celsia, diria exactament lo mateix. La gran, la Nuri, i ho sé per moltes coses. Ojo, no coses que diu, coses que fa. Perquè, per exemple, em truca. Tota la vida m'ha trucat. Cap allà 8:15, les 9, si sents ring-ring, la Nuri. Encara que no sigui gaire res a dir-me, eh? La Nuri truca com per fer el vistasso, per sentir-me la veu, per quedar-se tranquil·la, o perquè em quedi tranquil·la jo, potser. I des d'aquell dia, jo ja veig que pateix, i tant. Creu que hasta puc fer un disbarat, però no vol dir-m'ho. Suposo que és per això també que em porta tot arreu amb aquell R5 que fa temps que està per l'arrastre. La Nuri. Quan veig com fan el cotxe, les marxes, els pedals i tot plegat, penso que jo no voldria pas, no sabia pas com posar-m'hi. 73 anys, tu, ves-li al darrere. A veure, tampoc et vull enganyar, eh? L'he d'ajudar una micona perquè, pobreta, amb la catarata no s'hi veu. I algun catre semàfor ens hem saltat quan ja és més vermell que taronja. Sovint ens piten quan anem pel mig a Girona i canviem de carril, per exemple, o a les rotondes. Ui, les rotondes. A veure, part de la culpa és seva, perquè poc que mira si ve algú quan entrem. Ella fot gas, apreta els ulls com si n'és rastreta i apa. Confiem que els altres ja pararan. Clar, com és normal, de tant en tant, ens les tenim, amb alguns que s'hi foten els nervis de punta. Gent jove, sobretot, que després, quan ens adelanten, baixen el vidre i criden «Vella! Però es pot saber què cardes?» I ja em veus a mi mirant de serenar els ànims, agitant les mans com volent dir «Sí, ja em sap greu, noi, però què vols fer si no s'hi acaba de guipar?» Ell, en canvi, tot el contrari, ja la coneixes. És de sang calenta, la Nuri, rampelluda, i encara que el cotxe segueixi en marxa, no se'n pot estar de girar el cap i tornar-s'hi cridant «Burro, la mare que et va poder arribar a estar a parir!» I, a més, els hi fa la porra, tu. Vist de fora, deu semblar que no toquem ni quarts ni hores, que anem en cotxes diferents. Ella dient-li el nom del porc, allargant el dit del mig, i jo bramant-li «Nuri, vols fer el favor d'estar per lo que has d'estar i mirar la carretera, que encara ens menjarem el que tenim enfrente?» En fi, entre les dues, en fem mitja de bona. No es pot ser vella, noi. Ho he pensat diverses vegades aquests dies. Això del carnet, me l'hauria d'haver tret fa temps. Fer el cursillo. Abans suposo que, si no ho vaig fer, va ser perquè, que carai, tampoc ho necessitava. Molt més còmode que conduïssis tu, no? A tu t'agrada. I, a més, tens aquella habilitat estranya d'alguns que sabeu on s'amaguen tots els pobles i cap on van a parar les carreteres i els camins. Jo, conduint? Va, ni parlar-ne. I, en part, les coses clares, perquè tu tampoc ho hauries pogut pas suportar, eh? Ja que hi som, diem-ho tot, ens les hauríem tingut, Pep, perquè tu, com a marit, un 10, com a pare, un 11. Però com a copilot, ja et puc ben assegurar que hauries deixat molt que desitjar. Però ho he pensat, i molt, clar, una, dues, mil vegades. Si quan era jove ho hagués fet, ara què? O si aquell dia, si hagués dut la nena jo i tu haguessis quedat a casa, què? Però llavors penso, re, re. Com sempre, a mala hora. A mala hora. Dia 5. Ahir a la tarda vaig perdre el compte dels cops que vaig marcar el número del seguro. Tampoc va haver-hi manera. Primer musiqueta al canto i la veu d'aquella rovellada que diu que les línies estan ocupades. Entre 5 o 10 minuts pel cap baix. Després, la marejamenta amb els missatges gravats i els pius. Moltes opcions, però, ah, noi, cap era la meva. Clar, jo esperant sentir caça inundada, però re. Em feien anar d'aquí cap allà, ara pitja l'1, ara el 3, ara el 4. A còpia de trucar-hi em vaig anar aprenent, perquè és com laberint amb culs de sac que no t'esperes, i si pitges el piu equivocat, ja has begut oli. Tut, la màquina et penja i torna a començar. Quan ja me'n desdeia, vaig veure una targeta de visita grapada en un dels papers. L'últim era un 972. Oh, això ja em va agradar més. Valentí per un agent d'assegurances. Doncs apa-li, vaig trucar-hi. I aquí sí que van contestar de seguit. Una nena molt, però que molt maca, que primer em va demanar els datos, el carnet, i després em va dir que m'esperés, que el senyor Prun estava tenint una altra clienta. Bueno, no em vaig escapar pas d'una altra musiqueta, no et pensis. Al cap d'un rato, despenja aquest en Pruna i em diu que a veure quin problema tinc. Jo faig tota l'explicació, que si això, que si allò, i quan acabo, l'home es queda una estona així en silenci, que hasta li sentia el respirar, que fotia mitja angúnia, i vaig pensar, aquest gordo, segur, i salta i diu que no vindrà, i jo contesto, com que no vindrà? I em diu que no, que si són goteres, el seguro no ho cobreix, perquè es considera part del desgast de la casa, dels anys, que me n'he de fer càrrec, carai, que ells no poden respondre per les coses que es van fent malbé amb el temps, que deixen de funcionar, que es deterioren, carai, sus. Des d'una casa fins al cos humà, passant per una moto, llei de lleis, que per tenir cobertura hi ha d'haver un sinistro, un accident, la cosa inesperada, el fet, i que ell, molt amablement, m'ho podia explicar els cops que fessin falta. Però que el dia que té unes hores, i són les que són, i que en el plec de folis que jo tenia a les mans, ja ho deia, i a més, de manera clara, en un dels apartats, que abans de trucar s'ha de llegir, senyora. Un altre que em fotia crits, tu. Ja em dirà vostè, deia, ja em dirà vostè com em guanyaria la vida, jo. Que si no, això seria campixa, perquè la gent que no té un pèl de tonta, se n'aprofitaria. I nosaltres, deia, el que ens dediquem a protegir famílies desventurada, nosaltres, com burros, aniríem patrocinant la deixadesa dels més vius. Que no, que li sabia molt de greu, i fora, i ja està. I que si tenia alguna altra pregunta, i jo no sé, ho deia tan convençut que només li vaig saber dir que bueno. Després, a la nit, quan la Núria em va fer la trucada de control, li vaig explicar així una mica mitges, perquè tampoc volia que s'atabalés. Que ja me la conec, total, que sort n'he tingut del doctor Muñoz. Últimament està molt simpàtic, m'espera sempre a la porta de l'hospital i xerrem un rato abans d'entrar. Li he explicat tot el sarau i guaita, he estat de xamba, perquè allà mateix ha fet un truc al seu lampista de confiança. Un rato d'aquests vindrà a donar-hi un cop d'ull per veure de quin mal hem de morir. Si ho sapiguessis, el doctor diu que trobar-ne un en paraula és quasi impossible. Arran de la crisi, molts van anar plegant. I ara, agafa-t'hi fort. Els que queden tenen més feina de la que volen. En fi, que ja passarà, diu, quan pugui. Dia 6. La Núria insisteix que hi anem un dia. Que hem de posar-hi unes flors, diu, perquè faci maco. No ho sé. Doncs haurem d'esperar a demà a saber quin és aquest canvi del dia 6 i què passarà el dia 7 i el dia 8 amb la Remei, la germana, el marit i el metge que l'espera a la porta. Arribem a les 2 de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora, nosaltres tornem demà a partir, en principi, de les 12. En principi, de les 12. A no ser que passi alguna cosa amb el Barça i s'hagi d'allargar el partit. Fins demà, a qualsevol hora. Bona nit.